tots, tornem al Sant Cugat a Fons. És moment de tertúlia, tertúlia de dilluns renovada. La setmana passada vam rebre el Toni Ramon, que avui no ha vingut, però tenim a tres persones. Sí que ha vingut, està entrant per la porta. Sí que tenim a tres persones noves que també aniran venint els dilluns. Comencem per la Marta Fàbregas, bon dia.
Bon dia.
Presidenta de la xarxa de dones emprenedores de Sant Cugat. També hem de saludar el Nacho Ferrer, què tal?
De Busguard.
Persona. No sabria com et presento. Pots presentar-te tu mateix, però crec que ja et coneixen en aquesta sintonia.
Bueno, soc cuiner i membre d'entitats de cultura de Sant Cugat.
Unes quantes?
Ara, una.
Una ara, eh? Has tingut un temps poques millors. Bernat, benvingut. Bernat Picornell, que bon la setmana passada, tot i que sigui un clàssic de la tertúlia dels dilluns, no vas poder venir per compromisos. Toni Ramon, bon dia.
Bon dia.
Encara no et saludem perquè es veu que no hem encès el micro. És que has arribat així...
Puc fer servir el del Bernat Picornell i dir bon dia.
Bon dia, perfecte. Lourdes Dalmau, bon dia.
Hola, bon dia a tu.
Què tal, com estàs?
Força bé, diria.
Molt acompanyada aquest any, hi ha molta gent, sí, hem vingut tots a l'hora.
Sí, a més, hem baixat molt la mitjana d'edat.
Això és veritat.
O sigui, realment has renovat.
Hem rejuvenit la tertúlia, sí. Això sí que és veritat. I Lluís Ribas.
Ho dius per mi.
Perdó, Lluís Ribas. Hola, això bon anava dia. Ho diu precisament pel Lluís Ribas.
Vale.
Ventanyero, no?
Això, sí, jo crec que sí, perquè vol començar avui, vol començar calmadet, i bé.
Començarem amb una...
Les mereixen, tu les tens totes.
Veus que bé, com s'estima la gent. Comencem, evidentment, avui és un dia que comencem amb una ronda per valorar, evidentment, aquests primers 100 dies de la nova alcaldessa, de la Mireia Ingla. És un bon dia per començar. La gent s'està passant la pilota. Nacho Ferrer, toca tu, ho sento molt.
No, deixo que comencin els altres avui.
No, que comenci algú, però. Sou molts, que comenci algú.
I si voleu disparo.
Sí, vinga, va, Bernat, som-hi.
Jo d'entrada el que volia destacar és que davant de l'apocalipsi que alguns anunciaven que passaria si Convergència deixava el govern de Sant Cugat, no ha passat aparentment res. La llum segueix funcionant als carrers de la ciutat, no hi ha gent tampoc amb katanes pels carrers com diu Ciutadans, i per tant...
Caminar per l'Avinguda de Cerdanyola costa molt, però, eh?
Costa molt, però...
Crec que no és culpa del govern.
No és culpa del govern, entre altres coses perquè era una obra anterior, però de totes maneres una obra defensada i que, a més, doncs, millorarà la zona de forma brutal, i segur que quan estigui acabat serà molt i molt agradable passejar per l'Avinguda de Cerdanyola. En qualsevol cas, jo crec que el que pretén, o els canvis que pretén, doncs, impulsar el govern, crec que són de mig recorregut o de llarg recorregut, i que per tant estem parlant, doncs, de coses, doncs, de calat, de funcionament de l'Ajuntament, de maneres de fer, i per tant, doncs, això tampoc no es veu en els primers dies, en els primers 100 dies de govern. Jo crec que haurem de valorar-ho a partir, doncs, del primer any, com a mínim, de mandat, o al final de mandat, quin és exactament, doncs, aquests canvis, si han efectivament, doncs, succeït, si s'han succeït, i per tant, doncs, veurem què és el que acaba passant, no? En tot cas, crec que, doncs, hi ha molta feina interna a l'Ajuntament, moltíssims problemes, doncs, que hi havia de contractació amb determinats departaments, també amb problemes, doncs, amb contractes de l'Ajuntament, doncs, que s'anaven renovant, etc. Per tant, doncs, crec que cal posar ordre dintre la casa, i a partir d'aquí, doncs, això, ampliar cap a fora i començar, doncs, a desplegar, doncs, les polítiques d'esquerres que proposava el govern quan va sortir escollida l'alcaldessa avui fa 3 mesos.
Mm-hmm. Bueno, jo parlaré de la meva àrea, que és l'única que més o menys puc parlar. Jo realment estic decebut perquè s'han fet unes coses que no crec que haguessin tingut de fer. Hi ha una cosa que trobo interessant, que han tirat enrere el projecte que hi havia d'aquella sala allà al cinema. Trobo que està molt bé, perquè em sembla que allò venia a ser bastant absurd el que es pretenia fer, però, en fi, en general estic decebut. Els hi donarem 15 dies més perquè...
Quina exigència, Lluís.
Perquè reaccionin una mica. Home, no, escolta'm, jo he estat treballant tot l'estiu.
En quin sentit, Lluís? És a dir, què és el que...
Pues mira, en un sentit, primer és que el desconeixement d'aquest moment que tinc de moltes coses que estan fent, que m'he volgut enterar, m'he volgut implicar, i no ho he aconseguit amb l'àrea de cultura. Després s'han fet unes coses que no m'agraden, s'han canviat uns quadres de l'Ajuntament, uns quadres que es feien no sé, em sembla que hagis tingut de consultar una mica més, vull dir, tindre una mica més, o sigui, no fer tan directe el que sembla, vull dir, em sembla que falta una mica de diàleg, però en fi, deixarem 15 dies més.
Suposo que ho apuntaran, aquests 15 dies en temps per capgirar-ho tot, eh?
Suposo que sí. Després veig que també falta una mica de... No sé, potser són que aquests 3 mesos no donaran per més, però em va passar una cosa molt curiosa. Jo tinc que és una tonteria, però és molt important perquè he trobat que ho està dient molta gent. S'estan traient àrees de minusvàlids. No s'estan traient, estan posant com àrees privades d'ús exclusiu d'un cotxe i no s'amplien les altres. O sigui, jo crec que quan es dona una plaça de minusvalia per una persona fixa, es té d'agafar un altre costat que sigui lliure. I després una cosa tan simple, perquè a mi m'ha passat, en bona fe, m'ha multat i he tingut de pagar una multa perquè allò no es veu. Quan tu estàs acostumat a aparcar en una plaça de minusvalia lliure, tens davant de l'Ajuntament, que són unes places que feien molta falta perquè si tenies d'anar a fer una gestió, les han tret i les han posat privades. Jo vaig aparcar, no em vaig donar compte que hi havia un numeret i em van fotre una multa. Això és tan fàcil arreglar-ho com pintar a terra la cadira de minusvàlids amb un altre color. I de moment ja et llama l'atenció perquè veus que és un altre color. O sigui, jo crec que falta una manca d'idees. Vull dir, veure les coses del punt de vista de l'usuari. O sigui, perquè a vegades es fan lleis, es tenen coses endavant sense veure la visió de qui ho utilitzarà allò. En fi, com això hi ha coses que jo crec que en aquests 15 dies es vagin a arreglar.
Qui més? A qui li toca ara? Bueno, Lourdes?
Si em toca a mi, sí. Parlo, no? Jo el primer que he pensat, quan has dit 100 dies, dic, bueno, 100 dies més vacances, si em feim feina, doncs potser no ha transcendit, no? Jo segurament, i vull pensar amb les ganes de la gent de, quan entra en un lloc d'aixecar estores i tal, doncs potser he fet una feina més interna, de veure com estaven despatxos, com estaven papers, com estaven contractes i aquestes coses. Ara, de cara al carrer, veure-us, doncs jo no he vist. Crec que parlàvem l'altre dia, no? Els carrers massa nets i curiosos, doncs no ho estan. Deies de les obres del carrer de Cerdanyola. No sé si els botiguers estan massa encantats en tot aquest tema i aquesta lentitud. Jo hi passo per allà i veig de vegades que és un tema molt llarg. I amb els detalls aquests, de vegades, de tenir la sensibilitat de fer que les coses siguin vistoses per la gent que les pot utilitzar com les teves places de pàrquing, doncs jo recordo que aquí darrere, que hi ha del monestir, que hi ha un pàrquing que la meitat és d'un color i la meitat és d'un altre. Si tu habitualment no hi vas, gires i dius, mira, zona blava, i després resulta que t'has posat en una zona, és zona verda, o al revés perquè no has mirat el terra, o... són petits detalls que esperem, doncs, que ho vagin mirant. Jo ja us vaig dir...
Ja hi era, aquest pàrquing d'aquí darrere,
sí,
ja hi era.
Sí, però jo recordo la primera vegada i vaig aparcar allà, que vaig pensar, oi, a la dreta hi havia llocs, però estaven, diguem-li, en una situació més difícil i just al davant en tenia un, però pam, ja queia a l'altra banda. I clar, no hi vaig pensar i al migdia em van multar, no perquè vaig anar a pagar i vaig veure, ai, zona blava no es paga, crec que al migdia, o al revés, zona verda no es paga, no? Vaig pensar, doncs bueno, tot això m'estalvio de pagar més quan em vaig trobar la multa, no? Per aquesta falta de negligència meva, però estic convençuda que com jo hi haurà moltes més persones que els hi passi alguna cosa d'aquestes. De totes maneres, jo ja vaig dir, crec que és bo que els ajuntaments, tot i que no són del meu pal, hagin de canviar i s'hagin de renovar i que hi hagi entre gent nova, ho miri, si convé ja els canviarem una altra vegada, però penso en aquest moment ja tocava.
Que no serveixi de precedent, però estic d'acord.
Per què no ha de servir? Però per què no ha de servir de precedent?
Sí,
em va saber greu, vaig sortir amb una sensació incòmoda.
No, dona, no.
Però t'haig de dir una cosa, vull dir, per què si una cosa són les idees generals, però amb el tema de les coses del poble, amb les coses, diguem-li, habituals, per què no hem de compartir?
No, i tant, espero estar-hi molts cops d'acord. No, d'acord en el tema de que 100 dies amb l'agost pel mig, doncs difícilment es poden veure canvis. Sí que és cert que en aquests 100 dies inputs n'hem tingut molts, al final posicionaments, no? Ganes de canvi, ganes de treball, ganes d'aixecar estores, obrir finestres, això, titulars aquests n'hem tingut. També és cert que un govern amb tres forces polítiques, doncs, les tres voldran marcar perfil i les tres doncs, han entrat, pel que es veu, amb moltíssima il·lusió i ganes de fer molta feina després de tants anys, no? de governs gairebé monocolor, i per tant l'expectativa és interessant. Ho dèiem també la setmana passada, jo crec que ara que començarà el debat i els plens per aprovar ordenances fiscals i pressupostos, ja serà una primera, diguéssim, una primera etapa de discussió important en el si del govern, que aquesta segurament no transcedirà, però en els plens municipals amb la resta de l'oposició veurem si realment hi ha canvis d'orientació i cap a on van les polítiques municipals. Jo crec que, torno a dir, 100 dies és poc, però que ara entrem en una etapa pel calendari polític i d'aprovacions que cal fer al ple municipal on es veuran, o espero, que es vegin aquests canvis.
Bé, ara ja els dos nous tertulians no es poden escapar més. Repartiu-vos com
vulgueu. Jo volia, bueno, totalment d'acord amb el Bernat i amb el Toni. Crec que 100 dies és molt poc. Em consta que han fet molta feina interna, perquè justament la setmana passada vam inaugurar la nova seu de la xarxa de dones emprenedores i va venir la Mireia Ingla i va venir també l'Helena Vila i van estar xerrant amb nosaltres i bueno, ens van dir que durant aquests dies han estat fent moltíssima, moltíssima feina interna, a més amb l'estiu per entremig. Però jo he de dir que si estem discutint només per la zona blava o això, vol dir que la ciutat funciona molt bé. Vull dir que, no ho sé, crec que està bé queixar-se, però també crec que està bé veure tot allò positiu que s'està fent i que crec que tant l'antic govern com el d'ara, crec que per mi en general fan una bona feina. Crec que justament Sant Cugat és una ciutat fàcil en aquest sentit, vull dir que no és una ciutat que tingui grans, o almenys jo, des del meu punt de vista, potser segurament hi hauran altres persones que tenen una visió diferent, però crec que no és una ciutat amb molts conflictes ni molt complicada, per tant, per poc que s'hi posin ganes i que jo crec que hi són, crec que les coses poden funcionar molt i molt bé i que també hi està bé una renovació, no?
Bé, només enganxar el que acabes de dir, i disculpa, de conflictes n'hi ha i molts, i és una ciutat que, tot i que hi hagi una gran façana, sobretot una façana que dona a ser una de les que té el PIB més alt de Catalunya i totes aquestes històries, és una de les ciutats, més riques del país, amaga moltes coses a sota, i n'hi ha, i segueixen sortint, a més els drames que es veuen dia a dia, sobretot amb gent que treballem, amb persones que venen de tots els estrats socials, veus molta història fosca. El que per part meva, d'aquests 100 dies, el que agrairé a partir d'ara d'aquest Ajuntament, la petita esperança que tenia era sobretot la transparència, és saber què hi estava passant allà dins, com és que hi ha hagut sempre una opacitat dins d'aquest gran edifici que tenim a la plaça de la Vila, a la Rambla del Celler. El que per molts santcugatencs, encara que no visquem aquí, però sí que hi hem viscut i treballem aquí, tinguem interès en saber què hi passa, no sabíem exactament com funcionava aquesta institució, a vegades hi havia molta paraula i poc fet, i el que agrairem i el que voldrem saber d'aquesta nova institució, d'aquest nou ajuntament, d'aquest nou govern, és que per molt que hi hagi tres partits, que els tres siguin molt clar en tot el programa que tenen a la mà, amb aquestes problemàtiques que sí que existeixen a la ciutat, i que siguin clars i que, per exemple, no sigui tot una feina de rebentar el que hi hagi d'un govern anterior, perquè tampoc és el que cal, és a dir, aquest bipartit aquesta baralla entre dos no és real, no és certa, no existeix una lluita entre dos bàndols assenquats, sinó que existeix una problemàtica diària, un dia a dia que s'ha de fer anar i que volem saber com funciona, volem saber com l'Ajuntament la vol resoldre i volem saber que és real, que no ens passava com l'anterior govern, com els anteriors governs, com els anteriors mandats, que no sabíem en cap moment si el que estava explicant l'Ajuntament era 100% la història que se'ns havia d'explicar, sinó no que diguéssim mentides, perquè jo no m'agrada acusar ningú de mentides, sinó que no s'expliqui la veritat tal com és. I el que esperem, bàsicament, jo d'en 100 dies crec que és impossible que ho haguem vist, i com deia en Bernat en principi, l'Ajuntament, el programa d'aquest govern és a mig i llarg termini, i jo espero que això s'acompleixi. Jo realment veig que un Ajuntament no es pot basar en conceptes molt curtterministes, que de seguida es resolgui tot el que s'ha de resoldre perquè vens de 32 anys d'una altra formació al govern, però sí que a mitjà llarg termini els projectes poden tenir un altre resultat, es poden mirar millor, es poden explicar millor, que a vegades sovint el que els passa a governs municipals és que no expliquen el que fan, o no han explicat bé, o no tenen les explicacions corresponents. Bàsicament és això.
Doncs ara que us hem escoltat a vosaltres, és un bon moment per escoltar també l'alcaldessa.
Aquests 100 dies han servit per veure quines necessitats tenim a nivell de recursos humans i de recursos materials, necessitats també a nivell d'àrees que hem de reforçar, cobrir vacants en allò doncs, que considerem que falta i que, per tant, ens ha de servir tot això per poder impulsar doncs, el pla de govern, que en breu també comunicarem.
Bé, han tingut un petit incident, els tertulians no han pogut escoltar. Llavors tot això ho complica bastant, el que volíem fer, però en resum, vam tenir, no sabeu si vam tenir aquí, fins i tot un dels monitors va patir un incident greu, i jo crec que en algun moment el circuit ha fallat, però en tot cas el que ve a dir és que aquests 100 dies han servit per veure quines necessitats es tenien i que el que havia de servir era per impulsar el pla de govern, que en breu encara s'ha de comunicar. És a dir, que una mica aquesta sensació el que comparteix el que heu dit vosaltres. Teniu la sensació de que s'està notant o que es nota la, deia abans, 32 anys de governs de convergència i postconvergència, s'està notant la falta d'experiència, creieu? Vosaltres des de la vostra... Creieu que s'ha de donar potser una mica més de temps precisament pel fet de que no tenir una relació directa amb els òrgans de govern?
Segur que sí, però des d'un punt de vista, si vols, de coneixement del que internament fa un ajuntament, com treballa, quina és la velocitat d'un ajuntament, concretament la d'aquest ajuntament, que no és menor, i per tant qualsevol persona que no hagi estat en un equip de govern, que entra en un equip de govern on sigui, a Matadepera, a Matafaluga o a Sant Cugat del Vallès, crec que pot pecar d'experiència almenys els primers dies de ser-hi, i per tant crec que també hem de donar un vot de confiança. Això no vol dir que les persones que han assolit o han assumit doncs, algunes de les carteres doncs, no tinguin experiència en aquell àmbit, no sàpiguen exactament el que s'ha de fer, sinó que s'han senzillament han de conèixer, no?, els mecanismes de funcionament, i per tant doncs, jo crec que els hem de donar, no?, aquest marge. Jo a mi sempre dic que a tot arreu, a totes les feines, fins que no has passat un any vol dir has viscut totes les coses que passen en totes les festes, tots els mecanismes, tots els processos, no els entens, no?, del tot, i per tant doncs, això, que passi aquest temps.
No, a part de que si agaféssim la llista que hagués pogut ser resultant de l'altre acord o pacte que hi havia damunt, o possible pacte que hi havia damunt de la taula de Junts per Sant Cugat amb PSC, el nombre de regidors nous també hagués sigut molt elevat, no? Per tant, aquí confiança amb les ganes de treball que sembla, no?, que traspua aquest govern municipal. No dic que els altres no l'haguessin tingut, però almenys això és el que han anat comunicant. I totalment d'acord, i un ajuntament, un monster ajuntament com el de Sant Cugat, un any i dos, et diria, perquè al final el cicle és molt ràpid, passa tot molt ràpid, i fins i tot acabes el mandat que algunes coses no saps per on et cauen.
I després, clar, dins de l'Ajuntament hi ha moltíssims tècnics que no han canviat, vull dir que segueixen sent els que eren abans, i per tant el coneixement i la manera de fer ja el tenen més que incorporat.
Jo penso que es presenta unes eleccions i més locals, hauria d'estar preparat i coneixedor de quina és la circumstància. Una altra cosa és el tema intern dels procediments i aquestes coses que si no ho ha fet doncs s'hi ha de posar, no? Però la problemàtica bàsica l'hauria de conèixer i ha d'estar preparat. Vull dir, no pot ser una persona no sàpiga aparegui allà i que se li donin competències sense entendre-hi. Almenys jo sempre me n'enrefio de la gent que hi entén i que sap, no dels que no hi entenen i no saben, per això ja estic jo.
Sí. Això que ha gravat, no?
Sí, cadascú Bé, en qualsevol cas, parlem més enllà d'avui a la... Si no m'equivoco és avui, si no ara veig una mica perdut jo.
Periodista.
Sí. Hi ha la valoració, en traurem segurament moltes més dades, més enllà de la xifra d'aquests 100 dies, en aquesta valoració, segurament en la roda de premsa abans dels 100 dies a les 4 de la tarda. Una cosa sí que pensava que era al matí, però en tot cas és a la tarda. Demà segurament tindríem moltes més eines també per valorar el que s'ha fet i el que es farà a partir del que es digui en aquest balanç, però hi ha altres temes. Vam parlar la setmana passada, però és que divendres va sortir una altra vegada una notícia al respecte, i és que Sant Cugat es manté com la quarta ciutat de l'Estat amb els preus del per metre quadrat d'habitatge lliure més cars. Per fer una comparació, perquè us fa una idea, estem ara mateix al voltant de 3.500, està per darrere d'Eivissa amb 3.708 euros per metre quadrat, Sant Sebastià amb 3.620 i en aquest cas Santa Eulària del Riu, que també és a Eivissa, amb 3.608 euros per metre quadrat. Per tant, ha tornat a xifres del 2009, en èpoques de crisi havíem estat en 2.345, és a dir que l'oscil·lació és important. Tornem a viure una bombolla?
Claríssimament, a més, com si no n'aprenéssim, no? Allò que diuen que els humans són els que trepitgen, o sigui, s'entrepussen amb la mateixa pedra dues vegades.
I tres i quatre.
És mentida, i és infinites ocasions. Jo ara mateix, el preu final, que has dit, quin era?
3.000, al voltant de 3.400, no arriba a 3.500, 3.400...
Amb el meu sou, 38. Amb el meu sou trigaria uns 5 mesos a pagar un metre quadrat a Sant Cugat.
És
inviable per una persona que... Jo no tinc formació universitària. I sé de gent que en té i que fins i tot està doctorant i tot, em confereixo el poder de dir que sóc la mitjana ara mateix de classe treballadora de Sant Cugat, que no pot permetre's pagar-se ni un metre quadrat en un any en solitari a la ciutat, i que sempre se t'obliga a viure o en parella o compartint pis o buscant-te mil subterfugis, anant de lloguer sense saber si podràs estar una temporada llarga en aquesta ciutat, en la ciutat on treballes, en la ciutat on has crescut, a la ciutat on tens els teus amics, on tens les teves mogudes, i que al final se t'acaba fent fora per un motiu que simplement econòmic, és a dir, com no pertanys a la classe econòmica de la ciutat, sinó pots permetre't viure a Sant Cugat i treballar-hi alhora.
M'he deixat una dada, perdoneu, és que a cugat.cat podeu veure les dades amb més detall. A Sant Cugat estem parlant de 3.438, Barcelona són 3.417, Terrassa són 1.587 de mitjana, Sabadell 1.738, Rubí 1.729 i Cerdanyola supera els 2.109,2 euros per metre quadrat. Per tant, la diferència amb els municipis de l'entorn és
clara i evident.
És clara perquè la ciutat a Sant Cugat tothom els hi agrada venir a viure, alguna cosa tindrà, i això lamentablement és un tema d'oferta i demanda. Que hauria d'haver-hi una política municipal, que hi hauria d'haver-hi una promoció pública, no com van fer antigament, jo me'n recordo de fer promocions públiques que es venien, i ja es venien preus més econòmics, iniciativa privada, però tot i amb això eren cars, bueno, doncs facin un parc d'habitatge públic amb lloguers municipals i el que sigui, vull dir, és el que s'ha de fer.
Però la solució passa per el
parc públic. Indiscutiblement.
No només. O sigui, per mi, és a dir, el tema de tot plegat rau en que hi ha gent que s'està...
No entraré una altra vegada a repetir el dilluns passat perquè la meva idea està molt fixada.
Havia de sortir el tema avui, jo l'ho deia.
Bueno, dilluns passat tres de nosaltres no hi eren, que s'expressin.
Exacte.
No, hi ha gent que s'està enriquint a costa d'altres persones que no poden viure a la ciutat. Sí, clar. O sigui, hi ha gent que decideix fa uns anys vaig anar a buscar pisos, no? I la persona que me'ls ensenyava em deia, ui, no, però és que això és el que es paga a Sant Cugat. Això és el que es paga, no. O sigui, això és el que el senyor propietari
vol que es pagui i decideix que
vol ingressar al mes. Llavors la pregunta és, tu pots tenir un pis, el poses a disposició doncs, del mercat, no? que la gent el llogui. I tu decideixes doncs, guanyar molt més del que realment necessites, segurament, no? I per tant, doncs, mentre hi hagi gent que decideix entrar en aquest espiral, doncs és un espiral infinit, bueno, infinit, fins que la gent decideixi no pagar. El dia que torni a esclatar la bombolla, jo crec que aquí s'han cuat. La crisi s'ha viscut a molts llocs de moltes maneres, però si hi ha un lloc on s'ha viscut poc i de maneres molt concretes, és justament Sant Cugat, perquè no podem dir que ni els preus dels pisos hagin baixat, ni l'atur ens hagi afectat especialment, etcètera, etcètera. Per tant, si diuen que ve una segona onada de crisi, doncs, més forta que la primera, veurem si afecta efectivament a Sant Cugat, però a dia d'avui, viure a Sant Cugat, i a mi m'agrada dir que és, ha de ser una voluntat allò personal, diguem, no? Perquè si no, sí. Si t'és igual viure a Sant Cugat o a qualsevol altre lloc, te'n vas a un altre lloc, perquè és impossible trobar una cosa a Sant Cugat.
Bueno, aquí tenim el rècord de preus més cars de Catalunya per metro quadrat i el IBI més car de Catalunya.
I tot.
O sigui que això es tindria també de vull dir, també, aviam, jo crec que el que es té de procurar és que la gent que treballa i treballa un mes i vulgui viure a Sant Cugat i sigui del poble, que tinguin de marxar, és molt trist. O sigui, jo això ho trobo molt trist, que els joves se'n tinguin d'anar a Sant Cugat perquè amb el seu sou treballant 8 hores o 9 no es puguin pagar un pis, jo ho trobo bastant fort. Vull dir, ho trobo quasi diria miserable, perquè, home, sí, no podem deixar tot a la llei de l'oferta i la demanda, cony, també es té de l'Estat o el govern, en aquest cas serveix per això, vull dir, per anar anivellant les coses, i jo crec que això es tindria de prendre en sèrio. Per mi és molt trist que molts joves, el meu fill el primer, que ara li pujaran un 20 o un 30%, una persona, home, no, els sous no s'han pujat un 20 o un 30%, vull dir que jo crec que això es tindria de fer mirar, i quan els serveis bàsics es van apujant amb la velocitat que baixen, com el servei de l'aigua, la llum, i tot això, jo crec que això ens ho tenim de mirar tots plegats.
Marta, que no té sentit.
Jo el que crec és que s'ha de buscar una manera de regular-ho, i que crec que habitatge públic no és suficient. Hi ha molta més demanda, diríem, que oferta, i sí que segurament hi ha sòl urbanitzable, però segur que hi ha moltes altres maneres. Diríem que es pot s'han de buscar solucions, i crec que estem amb l'era de buscar solucions, diríem, que siguin més sostenibles, més econòmiques i més, no sé, hem de trencar-nos una mica més al cap tots plegats i buscar una manera de solucionar el problema, no només construint habitatge i no només regulant.
No, anava a acabar una miqueta recollint aquest fil. Vull dir, un estat que ha viscut masses vegades o basat la seva economia en el totxo, la solució que se sent, no?, de dir, bueno, doncs construïm més, així els preus baixaran, és una aberració també, no?, a nivell de conservació de patrimoni natural. El que hem de fer és regular. L'habitatge públic que pugui construir un ajuntament no serà suficient per pal·liar aquest problema, però és que, a més, el mercat... jo no diré que regulem el preu d'una joia, el preu d'una cosa luxosa, el preu d'una cosa en la qual pots prescindir perfectament, però estem parlant d'un bé bàsic, que és el sostre. Per tant, per moltes polítiques locals que es puguin fer, que evidentment se'n poden fer, se n'han fet més dels que s'han fet, i espero que se'n facin moltes, però fins que això no es reguli i es posi uns límits en aquesta especulació, no? I perquè si esperem que el mercat es reguli sol i que les persones es regulin soles, a veure, malauradament l'aparició humana no té límits, i podem veure desorbitats aquests preus, no? I torno a dir, no estem parlant d'un objecte de luxe, estem parlant d'una primera necessitat com és l'habitatge.
Bueno, hi ha una realitat, el nombre d'habitants de Sant Cugat de fa 20 anys a ara, o 30, com ha evolucionat? És això també que determina que, tot i havent viscut aquí tota la vida, de vegades no hi hagi aquest habitatge que fa falta. I això és quelcom que passa de manera... vull dir, real, no amb la idea de, ai, anem a fer o anem a dir el que ens agradaria, un país fantàstic, no. I jo penso, si una persona té un pis i que el té invertit allà com ho podia tenir, amb una altra empresa a borsa o el que sigui, per tenir una rendibilitat, mira, si ell posa un preu que la gent no el pot pagar, no el podrà llogar, La gent, si no pots pagar-lo, no el pots llogar. Es veurà obligat a baixar-lo per si sol. El problema està en que potser Sant Cugat ha crescut i té més demanda de la que pot absorbir, però regulant l'únic que faràs és que apareixi economia submergida.
Però com la gent...
Economia submergida, hi haurà un preu públic i un preu exigit, diem-li, no declarat.
Retirem el diner i passem a transacció electrònica i llavors potser ho controlarem.
Hi ha moltes maneres.
En tot cas, clar, és veritat, no? Si algú no ho pot pagar, doncs no ho pagarà. Espera, la gent necessita un lloc per viure, per tant, es fan mil invents per poder-ho pagar. I aquests mil invents passen doncs, amb gent adulta, treballant 8 hores al dia, amb un sou normal, que no pot pagar una vivenda per viure si viu ell sol. Per tant, si no viu en parella, si no comparteix pis, molta gent ja no pot viure. Però és que, fins i tot, arribant a poder pagar el preu del lloguer, condemna moltes d'aquestes famílies a fer uns consums tan mínims que això acabarà afectant a la botiga del costat, a la de més enllà i a la de més enllà. I torno a dir, parlant de béns bàsics, no estic parlant de que aquí la gent vulgui una torre adossada en piscina ni comprar objectes de luxe, o sigui, estic parlant de béns bàsics. I l'elevat preu de l'habitatge també provoca crisi més enllà d'una bombolla immobiliària, perquè al final la gent no pot consumir béns de consum habitual i retalla fins i tot amb alimentació, i aquesta és una realitat que jo crec que tots, o diria que la majoria de la gent de la taula, coneixem.
De si la gent consumeix,
etcètera, etcètera. Tanquem la carpeta de l'habitatge i obrim-ne una altra que va estar molt de moda durant un temps, però que sembla que la gent a poc a poc s'ha anat... ahir va ser el dia sense cotxes.
Un diumenge,
perquè sempre és el 22 de setembre, això no canvia en aquest cas.
Excel·lent.
Però el dia sense cotxes l'any passat va ser un divendres, recordo fa dos anys, es va fer en divendres i es va tallar també la Rambla del Celler. Hi ha hagut tota aquesta tendència a la zona verda per eliminar els cotxes del centre. Vosaltres creieu que s'ha de continuar treballant perquè realment a Sant Cugat al centre no hi hagi cotxes, excepte dels veïns, evidentment, que d'alguna manera han d'arribar a casa si el tenen, o creieu que amb aquests gestos que s'han fet ara s'ha notat d'alguna manera, almenys que és suficient de moment?
Radicalment sí, o sigui, hem de treure els cotxes del centre. Anem tard, i no és que anem tard perquè fa anys que no n'hi hauria d'haver, sinó perquè anem tard perquè hem urbanitzat tot de noves zones de Sant Cugat sense posar grans pàrquings públics doncs, a les entrades de la ciutat, i a partir d'allà doncs, que et puguis moure en transport públic. Te'n vas a qualsevol ciutat europea, a Toulouse, fantàstic, arribes, aparques el cotxe a l'entrada de la ciutat, tens el bitllet gratis per anar per dintre de la ciutat, agafar el metro, el que sigui, no? I aquí no, i no ho hem fet avui Pallers, no ho hem fet a Goifabà, no ho hem fet al Parc Central, no ho hem fet a Can Mates, i jo no sé... No entenc quan es van planificar doncs, aquests barris, com no es va pensar en la necessitat d'haver d'aparcar, d'haver de deixar el cotxe, no? I entre altres coses passa una altra cosa, que és que és evident doncs, que hi ha cada dia més cotxes, menys llocs per aparcar, més densitat de població, i per tant, doncs, en fi, la solució està clara. Però és molt cara, que és subterrar, doncs, treure els cotxes de la superfície, posar-los a sota, però és evident que això és impossible, diguem, en aquesta ciutat, i o fem un replantejament general o posant pedaços, no ens en sortirem.
No, però, mira, un exemple molt bo que dius, jo estic totalment d'acord amb tu, Vull dir, un exemple és que hi ha negocis privats que col·lapsen la ciutat, i llavors el col·lapse aquest, perquè ells s'han estalviat de fer una previsió de mobilitat, doncs ho patim tots i ho paguem tots. Tindria diversos exemples, jo crec que el més fragant, i no tinc res per contra ells, sóc col·legi d'Europa, vull dir, es col·lapsa allò, paguem urbanos nosaltres, paguem incomoditats, perquè no hi ha hagut una previsió, perquè aquell col·legi es tenia d'haver pensat en uns pàrquings o poder en un tipus d'autobusos o alguna cosa. El que no pot ser és que el ciutadà tots paguem els beneficis d'un negoci privat i després assumim les molèsties que provoca un negoci privat. Això és un exemple, però n'hi ha molts així, O sigui que hi ha una falta, una manca de previsió quan es fa un servei públic com aquest, que és terrible, vull dir, és hora de posar-se a fer feina i ben feta i buscar solucions, que segurament n'hi ha. El que no pot ser poder que amb una empresa hi vagin 500 mares a buscar 500 nens amb cotxes particulars, potser això és una bajanada, vull dir, este de buscar solucions. Quines? Pues no sé, a mi no em paguen per això, però poder trobaríem solucions. Vull dir, quan es fa un edifici, pensar que aquell edifici podria tindre dos pàrquings per pis, o tres, no un o cap, que encara se segueixi fent edificis sense cap. Hòstia, s'ha de pensar una mica.
Lamentablement, per això de les escoles és un mal arreu, eh? Jo la de l'Europa ho pateixo personalment, però, també veig, hi ha moltes mares que van en bicicleta i així fan
pares,
esports,
eh? Mares i pares, eh?
Exacte.
Jo el que veig...
Els pares també
Els
hauríem de portar. Segur que estan d'acord amb el model de cotxe que porten el nen a això, que és un Porsche Cayenne, concretament.
Bueno, escolta'm, que la gent faci el que vulgui, no, amb els seus diners, o també tiren a tu si te'n vas de viatge o si quedes a casa o no sé què, que se'ls gastin com vulguin. I si se'ls gasten en educació, potser que ja està bé, els senyors tenen Porsches Cayenne. Jo no en tinc, ho dic per si de cas. Jo veig més aviat senyores, que al dematí van amb bicicleta i porten els nens amb bicicleta i a peu. Els senyors, habitualment, els veig en cotxe, perquè probablement marxen de Sant Cugat.
Perquè no em veus
senyores
a mi portant les nenes.
No t'he vist mai?
Jo crec que no.
A mi segur que no em veus portar fills.
A l'Europa segur que no.
Però igual també passen i van cap a l'Avenç, perquè tots els que passen a l'Avenç...
A l'Avenç ja tenen ara...
Tallen el...
Tenen els seus inconvenients a l'Avenç.
El pas de peatons, perquè, clar, atreveixen... I és que és normal, i lamentablement, clar, és un lloc on amb una hora determinada entra tothom de cop. És molt inevitable, fessin les entrades, diguem-li, temporalitzades, no? Previsió. Que els de primer o els de segon entrin a les 9:05, els altres a les 9:15, que això seria una complexitat.
Jo, tornant una mica al tema més general i no concret, crec que tornem al mateix d'abans, hem de ser creatius i hem de buscar solucions creatives, i crec que és l'era de la creativitat i de buscar solucions, i penso que una de les coses bàsiques és pensar en clau de col·lectiu i no en clau individual. I quan tu portes el teu fill a l'escola i penses que és un segon o tres segons deixar el nen davant de la porta perquè no camini dos passos, suma els teus tres segons o els teus cinc segons més els 25 o 30 que van a darrere, i ves sumant el temps que es perd i la contaminació que genera, no? En canvi, a lo millor, si pensem en clau més de ciutat i més de grup, doncs tots podem fer una mica l'exercici, i penso que tots som responsables i tots hem d'assumir la nostra responsabilitat, i que està bé queixar-se i veure que hi ha problemes, però crec que hem de ser creatius i buscar solucions, com posar més zones de bicicleta, més zones de peatons, pàrquings públics. Segur que hi ha solucions, seguríssim.
Totalment d'acord amb la necessitat d'aquests pàrquings públics. Jo crec que la no previsió respon a que el creixement de la ciutat, no? A Collfabà es deuria planificar a finals dels 80, a principis dels 90, i el que en aquell moment es va dir l'eix vertebrador de Turó de Can Mates i Vullpelleres són unes obres que es van acabar executant, o sigui, es van planificar anteriorment, però es van començar a executar cap al 2002, 2003, 2004 s'estaven fent aquelles obres, no? Per tant, en el moment que es planifica no hi ha la sensibilitat que hi ha ara, i després jo crec que volgudament no hi són aquests aparcaments de superfície, o sigui, en aquesta ciutat aparador estèticament no ens podíem permetre pàrquings de superfície de Real Monestir. Llavors, això també ho estem pagant ara. I per tant, quan es planifica aquella ciutat, el que es comentava o el que es parlava en aquell moment era que els cotxes havien de sortir del carrer per amagar-los sota terra. El que no s'explicava en l'amagar-los sota terra vol dir que cada família, el seu cost de viure a Sant Cugat s'incrementaria 100 i escaig euros de lloguer d'una plaça de pàrquing, no? Per tant, potser també estem pagant, no? Un, la no sensibilitat. Dos, aquesta mania i obsessió de la ciutat aparador, on un pàrquing de superfície ens fa molt mal als ulls. Doncs, nois, és necessari, movem-nos pel món, n'hi ha, i n'hi ha a països civilitzats i de tradició democràtica, i no passa res. Per tant, no ho sé, jo crec que realment fem tard i la solució passa per això. Aquest pàrquing de la rotonda de la carretera o de l'Avinguda Roquetes, amb el transport públic que et porta a la ciutat, benvingut sigui, malauradament arriba tard i lluny, no? Perquè al final també has de facilitar la vida en aquell que arriba amb el seu vehicle. I acabo...
S'oblida de l'aparcament de la Renfe.
Exacte, és veritat.
Ho estava pensant fa una estona.
I acabo.
Sempre està buit i no hi ha ningú. Sempre està...
Zona verda, magnífic. Jo agafo molt poc el cotxe per Sant Cugat i el dia que l'agafo ara puc trobar aparcament fàcilment. Pago la meva zona verda.
Sóc un gran defensor de la zona verda, també.
I em funciona. Jo també, però abans era caòtic.
Tampoc és fàcil trobar lloc a la zona verda.
Depèn del dia
i
de l'hora.
Sí, és veritat.
Ostres, jo a la meva zona, jo pago zona verda.
Va per zones.
Nacho, volies acabar un segon. Lluís, és que ens queda molt poquet i el Nacho ha aixecat el dit.
Jo vinc cada dia amb cotxe des d'Igualada i em menjo totes les cues que hi ha de la B30, de la B7, de la O2 i tota aquesta mandanga.
La Jessica també, la nostra tècnica, diu que també.
Jo us demano, si us plau, que ho practiqueu un mes i acabareu odiant el món igual que l'odio jo ara mateix, perquè realment la quantitat d'inútils que hi ha a conduir és increïble i la quantitat d'inútils que agafem el cotxe cada dia per fer això, però és que ens hi veiem avassats i obligats a agafar el cotxe, perquè és que realment jo, si volgués anar des de casa meva fins aquí o des d'algun altre punt del país molt més proper fins aquí, no tinc manera en transport públic de fer-ho d'una forma eficient, és a dir, sempre acabo perdent molt de temps. El viatge en tren des d'Igualada són 2 hores, en bus són hora i mitja llarga, a més agafant diferents transports i tot, i per, és que fins i tot gent que viu a Barcelona per venir en transport públic cap aquí, a no ser que visqui al costat d'una estació de ferrocarrils, arribes tardíssim o trigues molt més del que pots trigar anant amb el cotxe o amb la moto. O sigui que realment els pàrquings de superfície els agrairien molt, però agrairien molt que hi hagués un sistema de comunicació públic, de transport públic, que no fos la cagarada que hi ha actualment, que no ens permet, o sigui, tenir temps per nosaltres, sinó ens passem el dia circulant.
Doncs bé, amb això ho haurem d'acabar, sentint-ho molt. Avui ha sigut una tertúlia amb moltíssima gent, moltíssimes gràcies per venir tots. Estem molt contents de tenir-vos, també a tu, Marta, i a tu, Nacho, que avui veniu per primera vegada. El Bernat, sempre estem molt contents de tenir-lo, però com que ve cada temporada, llavors no estic tan emocionat per la novetat. Que vagi molt bé a tots. Moltíssimes gràcies, ens retrobem la setmana que ve. Nosaltres anem al Butlletí i parlarem després del Sant Cugat. Fins ara.
Yes.
Tampoc no...